Pilar Arnaló Muntó, que va ser regidora i portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Lleida durant 16 anys, diputada al Parlament i diputada provincial, va morir ahir als 79 anys d'edat. Va ser també col·laboradora i tertuliana de COPE Lleida. Les nostres condolències a la família. Descansi en pau. Soc el Ricard Álvarez i comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Portes d'un nou cap de setmana, el darrer abans de festes, perquè el cap de setmana vinent és Nadal, l'altre és Cap d'Any, per tant, aquest és el darrer abans de festes, avui divendres, per això, 17 de desembre. Hores d'ara, 1,5 graus a la ciutat de Lleida, 1,5 graus a la ciutat de Lleida. Tenim la boira alta, des de fa 3-4 dies. La tenim a alta, a 100 metres d'alçada, mira, concretament. Però la visibilitat horitzontal és de 4 quilòmetres. Per nosaltres, si vas caminant amb cotxe, cap problema. Pels avions, doncs sí que ho tenen més en compte, això. Però 1,5 graus. Es preveu que puguem tenir el temps doncs, similar, el que queda de divendres i de cara al cap de setmana, tot i que si arriba el moment en el que marxa la boira, on tenim boira, sí que tindrem una pujada forta de temperatura, de tot. Si no marxa la boira, no. En fi, va, que ens n'anem a buscar ràpidament l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem també avui d'un projecte de ràdio i de veu femenina. Ho farem amb l'Elvira Altés, escoltarem el Melo Malo, amb l'Andrés Rodríguez, i estarà amb nosaltres avui el Ferran Alemany, és el gerent de Mel, de mels i torrons Alemany. Evidentment, parlarem de torrons, de mel també, però de torrons. Estem a Nadal i és moment de fer-ho. En tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, el divendres de Cinem, la Laura González, i a partir de 2:15, el nostre espai groc. Però abans de tot això, busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Un incendi ha cremat totalment una casa del municipi d'Alp, a la Cerdanya, i ha comportat l'hospitalització d'un home en estat greu i l'atenció sanitària in situ a dues dones. El foc, que s'ha notificat a bombers de la Generalitat a la 1:15 de la matinada, s'ha arribat a estendre cap a la teulada de l'edifici del costat. Hi han hagut de treballar 8 dotacions dels bombers per gestionar el foc, que s'ha donat a prop de l'estació de la Molina. A les 5 de la matinada el foc s'ha donat per controlat. Poc després, a les 6 del matí, un altre incident menor ha afectat un edifici del carrer del Mas de l'Hospitalet de Llobregat. Aquestes són la crònica de les accions dels bombers d'aquesta matinada. El ple de la Diputació de Lleida han aprovat el pressupost, que puja a 143,6 milions d'euros per al 2022. És un 4,6% més que l'any anterior. S'aprova la moció conjunta presentada per En Comú Podem, Esquerra i Junts per Cat d'adhesió al model d'immersió lingüística de Catalunya. Això també ho van votar en la primera vegada que intentaven aprovar el pressupost i que es va aprovar. Ja sabeu que a l'Ajuntament de Lleida no ha passat així. I Unió de Pagesos alerta de l'augment de costos de producció a les granges integrades i reclama la creació d'un observatori de preus. L'increment del preu de l'energia s'ha traslladat amb sobrecostos del 40% a les granges d'aviram. I el sector de l'hostaleria, a part de l'increment doncs, dels costos pel que fa a l'energia i després els que arriben derivats a les matèries primeres, també ha de fer front a que hi ha hagut gent que, des de que es demana el passaport Covid per accedir a l'hostaleria, doncs ha cancel·lat els menjars que ja tenien programats. Toni Márquez, propietari del restaurant Atjo de Lleida, ens explica que des de que es va posar en marxa la petició del passaport Covid per entrar als restaurants, han tingut més de 300 cancel·lacions i que això pot arribar a ser una ruïna.
Llevo 320 comensales anulados. Piensa de que el género ya lo teníamos. ¿Qué ocurre? Que dejas de generar pero ten deudas, ¿no? Y tengo compañeros que le han anulado 600. Hay establecimientos más grandes que ya van por 1000, que seguramente no harán ni fin de año. O sea, bueno, pues promete una ruina impresionante.
A part del certificat Covid, l'augment imparable dels positius fa o farà segurament que en les properes dates se segueixin cancel·lant les reserves. Per cert, que en tema de positius, allò que ens van dir que, bueno, tranquils, que la majoria de contagis seguiria sent els de la variant Delta, perquè l'Omicron, doncs, només hi havia 5 persones a Barcelona que havien viatjat o havien tingut contacte amb gent que havia viatjat a Sud-àfrica, doncs, altra vegada, torna a fallar la previsió. I és que ja s'està estimant que el 20% dels contagis de tot Catalunya són sospitoses de ser de la variant Omicron. De fet, a Barcelona parlen ja del 25% i ja donen per fet que d'aquí a Nadal, o sigui, d'aquí a una setmana, pot ser la variant majoritària a terres catalanes. Sigui com sigui, està desbocat. I això ja no es tracta de ser alarmista o no ser alarmista, són les xifres. Entre d'altres coses, a part dels positius diaris i del tant percent de positivitat de les proves PCR que s'estan fent, tornem a vells males costums. Per exemple, les residències amb casos actius de Covid a Lleida ja són 6. Recordeu els temps en els que parlàvem d'haver erradicat els positius a les residències que tant van patir al principi de tota la pandèmia? Doncs ara tornem a tenir 6 residències amb positiu. En concret, són 5 a la regió sanitària del Pla de Lleida i una a la de l'Alt Pirineu i Aran. També hem de parlar de que el centre obert de la presó de Lleida pateix un brot de Covid-19 amb 8 reclusos positius i 10 aïllats per contacte estret, al qual se'ls farà un test PCR. Però és que la presidenta del comitè científic assessor del Departament de Salut en matèria de Covid entregarà avui al govern un document en el qual reclamen altra vegada més restriccions davant del creixement de la nova onada de la pandèmia del coronavirus. Aquesta nova onada, que tu i jo ja vèiem abans del pont, doncs resulta que els responsables de salut se'ls ha d'explicar o han de veure com s'omple de positius tota la geografia catalana per començar a reaccionar. Recordem que a hores d'ara l'únic que s'ha fet és demanar el passaport Covid per entrar a gimnasos, restaurants i alguna cosa més. Res més. Salut ha començat a moure fitxa, una mica, i canviarà des d'avui divendres el protocol perquè tots els contactes estrets de positius facin quarantena a partir de la setmana vinent, encara que estiguin vacunats. Fins ara aquesta mesura només s'aplicava en cas de la variant Omicron, però com que el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ja ha constatat que aquesta variant serà majoritària d'aquí a una setmana, o sigui, abans de Nadal, i absolutament dominant d'aquí a 3 setmanes, doncs passem a anul·lar el que havien fet abans i a tornar a l'aïllament de 10 persones, encara que estiguis vacunat i siguis contacte estret. Les xifres. Mira, el risc de rebrot al Pla de Lleida és de 1.096 punts. És el més alt de tota la pandèmia. Ho dic perquè a vegades ens poden titllar de que, ui, com exagereu, és la xifra més alta des del 14 de març del 2020, de tota la pandèmia. Per tant, aquí exagerar no exagera ningú. Bé és cert que el col·lapse als hospitals no és el que teníem, només faltaria, després de tenir més del 80% de la població vacunada. Però això no treu que segueix augmentant i que segueixen augmentant els positius. De fet, el tant percent de positivitat de proves PCR fetes és del 12,22% al Pla de Lleida. A l'Alt Pirineu i Aran, doncs aquí el risc de rebrot és de 1.384 punts. No és el més alt, perquè van tenir el passat 5 de juliol, a l'estiu, un de 1.800. Però vaja, que no es consol. El tant percent de positivitat a l'Alt Pirineu i Aran és del 14,30%. Per tant, insisteixo, la vacuna, tot i que no és la solució absoluta, és la gran ajuda. Però, a més, no t'has de descuidar mai de la distància física, d'una bona mascareta. No val qualsevol mascareta ni posada de qualsevol manera, ben col·locada i una bona mascareta, sempre, i evitar els llocs tancats i evitar doncs, que no hi hagi corrent d'aire si ha, al final has d'estar en un lloc tancat a moltes persones i evitar doncs, al màxim tot el que puguem. Va, que parlem de ràdio, tot seguit.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I mira, et presento tot seguit una història que ve ben relacionada amb el nostre mitjà, amb el mitjà de la ràdio i amb la veu. Jo ja sabeu que tinc especial predilecció, evidentment, després de tants anys, però perquè ja estic convençut, de que la veu i conjugat amb la ràdio, i avui en dia i amb les noves tecnologies, amb tot el tema de podcast, però la veu i la ràdio, per mi és un mitjà de comunicació excel·lent, que a més ha sabut suportar bé el pas del temps i que crec que és dels mitjans clàssics o històrics que més bé s'està adaptant a les noves tecnologies. Al món de la ràdio ja sabeu que al cap de l'any sorgeixen notícies i en parlem a fons, i una d'elles és una nova web i un nou llibre que té a veure amb el tema de la ràdio, però sobretot amb la vessant femenina, amb les dones, amb la veu de les dones a la ràdio o a les ones. Et dic a les ones perquè la web és www.donesalesones.adpc.cat. donesalesones.adpc.cat. Avui està a Lleida i ara ens atén via telefònica l'Elvira Altés, que és investigadora i professora de periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona. Elvira, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Jo ho sento, se'm nota molt quan parlo que adoro aquest mitjà, que és la ràdio, i sobretot la veu. Ho adoro, escoltar parlar una persona i haver-me d'imaginar coses, no? Que no és com la televisió, per entendre'ns.
No, la ràdio té aquesta capacitat evocadora i que desvetlla la imaginació, no és com la televisió, no. Efectivament, que tenim ja la imatge, sinó que aquí ens ho hem d'imaginar. Tot i que cada vegada més, com tu deies també al principi, la ràdio es va adaptant a les noves tecnologies i cada vegada és més imatge, sí. Cada vegada per streaming podem veure també les persones que estan fent el programa.
Sí. El qual li trobo una mica la màgia.
Sí, efectivament.
I la protecció que tenim els locutors darrere del micròfon, també diré, però vaja.
Sí, és així. Sí.
Elvira, escolta, gràcies per estar amb nosaltres avui. Benvinguda a Lleida. Aquesta tarda, a les 6 de la tarda, a la Cambra de Comerç, presenteu aquest projecte i també el llibre que ve associat a tot això. Explica'ns una mica el projecte.
El projecte és una recerca que va començar ja aviat farà 5 anys, per tant, de llarg recorregut, on el que pretén és posar en valor la presència i la contribució de les dones a aquest mitjà tan estimat per tu i per tanta gent, que és la ràdio. I el que hem fet doncs, és, des dels inicis, des del que va començar a Ràdio Barcelona el 14 de novembre de 1924, és a dir, ja et farà 100 anys, doncs tot aquest recorregut, que comença amb una secretària de direcció d'aquella empresa doncs, que fa les proves de so, la Maria Sabater, i que ens van explicant quines són les seves expectatives en un moment determinat, com viuen la professió. I aleshores, doncs, aquesta veu de les dones ens acompanya durant tota la història de la ràdio a Catalunya. Uh-huh. I un altre és un banc de veus, que és una eina interactiva, on en aquests moments tenim 300 perfils de dones radiofonistes de totes les èpoques, de l'actualitat, però també des dels anys 30, on hi trobarem doncs, una fotografia, el seu recorregut professional, i després àudios. Tenim en aquests moments ja 700 àudios que es poden escoltar i que ens permeten sentir com sonava la ràdio als anys 50, o als 60, o als 80.
Sí.
Per tant, i això està tot a dins d'aquest web que tu parlaves i que donaves l'adreça i que t'agraeixo que ho facis, on també hi ha un blog on hi ha notícies, efemèrides, és a dir, tot està fet amb aquesta idea de posar en valor aquesta presència de les dones, que molt sovint, com passa en molts àmbits de la nostra vida, doncs ha quedat bastant opacada, bastant invisibilitzada.
No, i la veritat és que projectes com el vostre crec que són importants i necessaris, justament pel que dèiem, per arribar ja d'una vegada al que no haguem de parlar de tants percents ni de si falten dones o sobren hòmens, sinó que sigui una normalitat.
M'ha agradat això de sobren hòmens.
Sobren veus masculines, per entendre'ns, no? Perquè no ens haguem de plantejar això, perquè arribem a una paritat aproximada i que sigui ja natural i normal. De totes maneres, la ràdio ha estat plena, afortunadament, de grans veus femenines, i aquesta web, com ens explicava ara l'Elvira, conté més de 700 àudios perquè puguem escoltar, perquè la veritat és que ni les veus ni la manera de fer ràdio no és el mateix als anys 50, als anys 60, als 70, als 80, als 90 i fins i tot als nostres temps. www.donesalesones.adpc.cat. De totes maneres, si els buscadors poseu dones a les zones, segur que us sortirà, eh? Però www.donesalesones, tot junt, .adpc.cat. Nosaltres a casa nostra, Elvira, tenim a la Mari Carmen Salvador, que va ser la primera veu que va sortir a COPE a Lleida, que llavors s'anomenava Ràdio Popular, un 1 de novembre de l'any 1960, i que encara ens acompanya ara fent algun espai, eh? O sigui que des de l'1 de novembre del 60, Mari Carmen Salvador, que per cert va ser la primera veu, va ser una dona, i que durant molts anys ha estat al capdavant dels programes d'aquesta casa, encara ens acompanya ara fent algun especial. O sigui que...
No, contentíssima. Hi ha moltes dones que si es busquen en el banc de veus es poden trobar, i sobretot algunes que han treballat i treballen a la ràdio, que es posin en contacte amb nosaltres, que entrin en el web, hi ha una forma de posar-se en contacte, i les incorporarem al banc de veus, perquè el que pretenem és que hi hagi el màxim de radiofonistes, el màxim de dones d'arreu de Catalunya, com fem realment també a l'exposició que vam fer al Museu d'Història de Catalunya. Hi havia dones de Lleida, naturalment, però també de la Seu d'Urgell, de Tortosa, d'Igualada, de Girona, en fi. Pensem que el fenomen de la ràdio a Catalunya ha tingut sempre moltíssima importància, molt. Ja des del principi som amants de la ràdio aquí al nostre país.
No, i m'alegro moltíssim. Doncs aquesta tarda podeu conèixer l'Elvira Altés a les 6 de la tarda a la Cambra de Comerç, presentarà aquesta web, presentarà el llibre, podreu escoltar, suposo, algun àudio històric de la ràdio, però sota el punt de vista femení. I us encoratjo a totes, com feia l'Elvira, si coneixeu o ens escoltes i has estat locutora i no estàs aquí, doncs posa't en contacte amb ells. I vaja, és que ha de créixer moltíssim aquesta web.
Moltíssim. Moltes gràcies, Ricard.
Elvira Altés, que vagi molt bé aquesta tarda i gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a tu.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I directes ja marxem cap a la redacció del diari La Mañana. Allí ens espera el seu redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Qué bonito el mundo de la radio, ¿eh? Yo sé que tú eres del mundo de la prensa escrita, pero que el mundo de la radio te gusta también, ¿eh?
Sí, bueno, de hecho, yo mi primer contacto con los medios fue en la radio cuando tenía solo 4 años.
Oh, jolín. Oye.
Y luego, cuando estuve internado en el seminario durante 5 años, allí monté un programa de radio.
Imagínate.
Cada sábado, que lo hacía cuando a la hora de la cena se lo comían todos mis compañeros.
Igual era de rock.
Pues no, pero una de las destacadas que tenía, sí, bueno, los Rolling Stones, los colaba de aquella manera cuando me dejaban, cuando se despistaban, porque allí solo estaba permitido de la música moderna, solo estaba permitido los Beatles, que por eso los quiero tanto. Pero bueno, para mí...
Ahora entiendo muchas cosas, ya sé de dónde te viene esta historia, te viene de lejos.
Pero mi diva en aquellas entonces era la Janet, con el Yo Soy Rebelde.
Vaya, muy, muy buena voz también, ¿eh? Bueno, oye, que estamos en las puertas del último fin de semana antes de fiestas. El fin de semana que viene es Navidad, el otro fin de año, con lo cual supongo que se van a resentir las actuaciones en vivo, con lo cual, explícame, cositas para este fin de semana.
Mira, este fin de semana vamos a empezar con Antares, que luego de ello hablaremos en el Melo Malo.
Ah, vaya.
Porque tienen taquilla inversa aquí.
Sí.
Pues bueno, en Antares tenemos esta noche a las 10:30 a Clara Collado, Carla Collado, perdón, que viene a presentar su nuevo EP que se titula Despierta. Tenemos mañana a las 10:30 también de un dueto que se llama Alma de Tango, que ya está bien claro lo de qué va.
Sí.
Y finalmente el domingo a las 7:30 vuelven a reafirmar su gran apuesta por el jazz y están dos grandes como son Frederick Karklis, que es un saxofonista, y Gustav Lundgren, que es un guitarrista, que siempre van juntos, liderando un cuarteto de jazz que no es moco de pavo, porque ahí está ni más ni menos que nuestro contrabajista internacional leridano Ignasi González y el baterista Joe Kraus.
Vaya.
Y como vamos deprisa, pues...
vamos a tope, hay que decir, vamos.
Sí, en el sábado tenemos en el Orfeo, en el Espai Orfeo, a partir de las 9, 18 euros si todavía compráis la entrada anticipada, 22 en taquilla. Tenemos al Petit de Caleril, que bueno, que está muy de moda ahora, porque acaba de sacar el octavo disco, que se titula NSCALH, que significa No sabrás cómo acabará la historia.
Vale,
bueno,
no era más fácil así.
Bueno, Joan Pons, que bueno, yo lo conozco desde que empezó, que es leridano, es de Caleril, de allí de Guisona, pues es muy muy así, muy metafísico, muy muy místico, muy muy bueno. Y de hecho el Ender Rock, la revista Ender Rock, le dedica la portada el mes de diciembre, porque también divulga 5.000 ejemplares del CD de la tercera entrega del CD Strats 3 de Sons de Ponent,
no,
que hay 43 bandas de Lleidanas, o sea, vale, que es una buena divulgación para los grupos de aquí de Lleida.
Uh-huh.
Bueno, nos vamos, fíjate, al Café del Teatre, que dice que hace cambios significativos en el equipo de sonido y que con las renovaciones de la sala se van a estrenar este sábado también a las 10 de la noche con la actuación estelar de Coco Jeans and the Tonics, una gran banda liderada por Miss Coco Jean, que esta la conocíamos porque era la líder de los Dex Citemens durante más de 10 años.
Uh-huh. ¿Y qué más?
Si quiere, lo recomendado para mí, porque no hace falta ni salir de casa, es de que Metallica, mis grandes Metallica, celebran sus 40 años con dos conciertos que se podrán seguir gratis. Se van a hacer a las 9 de la noche, hoy viernes, y el domingo a las 9 de la noche, en directo, lo van a hacer desde San Francisco, desde el Chase Center, pero por Amazon, aquí llegará a las 6 de la mañana del sábado mañana, o a las 6 de la mañana del lunes. O sea, se va a poder seguir en directo, o si no, luego se puede posterior visionado. O sea, que yo estaré entretenido este fin de semana, porque lo voy a ver dos veces.
Ya veo que sí. Bueno, pues vámonos con el Melo Malo, que además es un tema que nos quedó pendiente el viernes pasado, que ya me avisaste. Bueno, de este tema ya vamos a hablar en un Melo Malo próximamente, pues bueno, próximamente es hoy. Así que vamos con el tema que decíamos antes, en el Melo Malo de esta semana, Andrés.
El refranero es sabio cuando dicta que nunca llueve al gusto de todos. Y ni mucho menos en el mundillo de la farándula. Una de las alternativas que utilizan algunas salas a la hora de programar sus espectáculos es la de no cobrar una entrada y en su lugar optar por la taquilla inversa. Con esta modalidad, el espectador es quien decide, una vez visto el concierto o la obra, pagar lo que considere oportuno y justo. Esta opción no está muy bien vista por algunos de los artistas que no dudan en reivindicarse públicamente. El guitarrista Lluís Nano Navarro, que tras vivir por estos lares casi dos décadas ha regresado a su Calella natal, hace una comparativa muy clara. Lo de la taquilla inversa tendría que estar prohibido porque, ¿qué os parece? Vamos al bar, pedimos, bebemos y pagamos lo que queramos. Bien, ¿no? En este sentido, añade que el que no pueda pagar, que aprenda a tocar y si no, que no haga conciertos. Está claro que la taquilla inversa debería ser un ejercicio de responsabilidad y madurez, donde el espectador debe tener en cuenta que la producción y exhibición de un espectáculo musical o teatral tiene unos costes en los que se incluye de una manera fundamental la remuneración digna de los artistas. Algunos músicos, como el también guitarrista Jordi Cucó, quien forma dueto con el cantante Javier Sarvise haciendo adaptaciones del Último de la Fila, asegura que me han propuesto hacer taquilla inversa y no me ha hecho ninguna gracia. Sin embargo, dice que es una postura respetable pero prefiero ir a tocar sin cobrar un euro, como he hecho muchas veces por un motivo benéfico, que no tocar por la cara por un beneficio particular. Este sistema de reconocimiento económico a una labor artística es similar a lo que antes se solía hacer pasando la gorra o lo que siguen haciendo los músicos de calle que desarrollan su cancionero para los viandantes manteniendo la funda de la guitarra abierta para que depositen monedas. Hay que tener en cuenta otras opiniones más drásticas que no dejan de tener su propia verdad, como la del músico y poeta Juan Antonio Herreros, cuando apunta que taquillas inversas y jam sessions son las culpables de la frase «¿Eres músico? Tócate algo». Es como si yo preguntase que si eres fontanero, me arregles un grifo. El asunto está así de candente en esto de que el espectador sea el que establezca el precio de la entrada. Porque también los hay que se hacen los longuis, se escaquean y no sueltan ni las gracias. Como cada uno seguro que tiene su propia opinión, ahí queda la propuesta. Taquilla inversa, un debate abierto. ¡Oh, yeah!
Pues estoy bastante de acuerdo y casi me atrevería a proponer un híbrido, y es una taquilla inversa, pero con un mínimo. Con un mínimo. Es decir, oye,
sí, claro.
Esto va a costar mínimo 5 euros, pero puedes pagar de más si quieres.
Claro, que los locales aseguren un mínimo, porque todo es negociable, pero que no pase como en Barcelona, que hay grupos que tienen que pagar por tocar.
Bueno, es que eso es una vergüenza, eso sí, eso es... Vaya, eso ya no, pues no podemos hacer bandera de que hacemos cultura y que ayudamos a la gente a crear. No, esto no puede ser. Y esto lamentablemente ha pasado y sigue pasando, en España, sí. En otros países de Europa no pasa, afortunadamente.
Hay otra mentalidad, sí, hay otra mentalidad.
La verdad es que sí. Bueno, Andrés Rodríguez, oye, no te doy fiesta, ni el viernes que viene ni el otro, el 24 y el 31, no. Aquí vamos a hacerme lo malo,
A mí me vienen clavadas las navidades este año. Esto de que coincidan las fiestas con los fines de semana, perfecto. Pues a mí no me gusta.
Pues
no me gusta la Navidad. Ya lo sabes que la semana pasada hice un melómano que se titulaba Odio la Navidad.
Ya lo sé.
Que
pero
yo siempre deseo, de buen rollo, siempre deseo feliz falsedad, que ya lo desearé la semana que viene.
Bueno, oye, un abrazo, cuídate.
Larga vida, oh yeah.
Aquest Nadal, el millor pernil a la teva taula. Subscriu-te al periòdico i et regalem una espatlla ibèrica a Enrique Tomàs. Dona't d'alta el periòdico.cat/subscriptors. El periòdico. Entendre-hi més.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I està clar que quan parlem de dates nadalenques hi ha una cosa que ens ve al cap sempre. I jo sé que des d'algun sector han intentat que aquest producte funcioni tot l'any, però és massa, massa nadalenc com són els torrons. I avui està amb nosaltres el Ferran Alemany, que és gerent de Torrons Alemany. Ferran, què tal? Bon dia.
Doncs molt bon dia, aquí estem.
No sé si vosaltres, si tu personalment apostaries per deslocalitzar-lo tant, aquest tema de... dins del calendari, el tema dels torrons,
sí,
o perdria la gràcia?
Que es pogués consumir com un postre...
Que pot.
Que segurament es pot, no? El que passa que... A veure, els fabricants ja ens agradaria, no?, que el postre, que el torró fos un postre per tot l'any. Però jo veig difícil. És a dir, ens imaginem els panellets, també, sí. Els panellets fora de les dates.
És complicat.
És complicat. A poc a poc podem anar, es anirà canviant... la gent que pugui regalar a l'estiu una barra de torró quan va a casa convidats a casa d'uns amics, ho veig una mica difícil. De moment apostem per l'exportació, que és la via. Clar. Que entenc jo que és més fàcil, però hem d'estar pendents del que passi els pròxims anys.
A Mel i Torrons Alemany, que m'ho havia deixat, Mel i Torrons Alemany, clar, la vessant de la mel sí que és un producte que funciona, sí, durant tot l'any, afortunadament, i que ja n'hem parlat a vegades amb el Ferran, de que ells segueixen investigant i tenen, vaja, multitud de mels, i amb uns sabors... I jo us recomano que ho proveu, realment, venen potets petits, la proves i si no te n'agrada una, te n'agradarà una altra, no? Però clar, els torrons sí que és veritat que treballes tot l'any per aquesta explosió de mes, mes i mig, perquè suposo que la gent comença a comprar torrons a meitat de novembre, desembre i la primera setmana de gener. Quan s'ha acabat Reixos, s'ha acabat,
s'ha acabat, s'ha acabat. De fet, quan passa ja el Nadal, les vendes als supermercats ja acaben en picat, i quan s'ha passat Reixos ja no se'n ven ni una barra. De fet, aquest producte doncs ens torna cap a les fàbriques, no? I nosaltres com ens va fabricar, doncs, cap a finals d'estiu, cap al setembre, quan ja tenim ametlles i avellares de nova producció, sempre solem esperar que hi hagi nova producció de fruita seca, i llavors allà comencem a fabricar els torrons.
Que bé. Ferran, anem a parlar de les caixes que ja s'han fet habituals també al Nadal. La veritat és que abans parlàvem de anar amb una casa o entre família, escolta'm, regalo torrons. Sí, els has d'acabar embolicant per no portar allò el torró així, la barra allí damunt de la taula, que no passa res, però si ho vols fer un detallet, però és que resulta que des de fa unes temporades Mel i Torrons Alemanya ens presenten unes caixetes, uns estuixets, de fet, que són, vaja, són ideals de regal d'empresa, de regal entre famílies, amics, de fer un obsequi. I a més, vosaltres ja des de la primera edició, crec, vau agafar, doncs, com a disseny de la caixa, que suposo que al final és un hàndicap, com la dissenyem, com ha de ser, doncs vosaltres vau tirar per un camí que normalment no es tira, i jo que crec que és força lloable, i és fer un concurs de dibuix, però molt característic.
Sí, tot això comença ja fa uns 6 anys, quan vam decidir barrejar l'art i el torró, amb aquesta presentació, amb aquestes caixes fabricades pel taller Ilercis d'aquí de Lleida. I els primers anys va ser artistes locals que s'inspiraven amb el territori montsec i feien unes il·lustracions molt pensades amb el territori nostre. Quan va portar el quart any, vam decidir fer un canvi, i aquest ja crec que serà la tercera edició, que en lloc de que siguin artistes, en aquest cas del nostre territori, que siguin les persones que treballen dia a dia amb nosaltres, que ens ajuden a etiquetar els nostres pots de mel, i són les persones que treballen als 4 centres de treball que ens ajuden dia a dia de les Terres de Lleida: Estel de Balaguer, la Torxa de Lleida, la Fundació Aspros i la Fundació Ilercis. I fem això, fem un concurs a cada centre durant l'estiu amb una temàtica. Cada any varia la temàtica. L'any passat parlàvem de les esglésies de Buitaull, doncs aquest any hem fet un canvi i guany per posar en valor aquests centres especials de treball amb la seva treball manual, no? És a dir, es treballen amb les mans, no tenen mecanitzacions, ells el que fan és un treball manual. Per posar-lo en valor, doncs hem triat aquest tema, el treball manual enfront de la robotització dels processos. I llavors, per tant, hem creat un hashtag, que és persones no robots, i la temàtica era aquesta. I llavors els centres es van inspirar, doncs, amb això. Amb aquestes il·lustracions, si algú pot consultar, es poden consultar a la nostra botiga online o per internet, doncs allà es veuen el que van pintar. Doncs, per exemple, un va ser molt radical, l'Estel de Balaguer va pintar un robot tatxat amb una creu, bueno, doncs que no el volem, no? Bueno, doncs aquesta... Llavors fem això. Llavors aquestes caixes contenen torrons i uns potets de mel, amb caixes de fusta, evidentment, fabricades pel taller de la Fundació Ilercis, i bé, és un detall que té el producte bo a dins, però a part a fora té la il·lustració feta per aquestes persones, i val a dir també que són caixes amb pensant també en medi ambient, no porten barnissos, no? és una fusta crua, i també són reutilitzables.
Sí, senyor.
Quan tu acabes de consumir el producte, tens a dins unes separacions de fusta i pots tindre aquella caixa, doncs, per posar-hi, no sé, per col·leccionar-hi herbes...
No, en dono fe, eh?
O per qualsevol cosa, no?
La web, www.alemany.com. És així de fàcil, eh? Alemany.com. Allí teniu, a més ja tenen botiga online, teniu tot, les mels, els torrons i de tots aquests productes que ens està parlant ara el Ferran. Ferran, per cert, el tema de torrons, perquè, clar, el donem com per estabilitzar. Està tot inventat amb els torrons?
A veure, nosaltres sempre diem que amb la mel tenim la voluntat de fer innovació i de fer productes amb valor afegit i pensar altres maneres de consumir la mel. En canvi, amb el torró som molt clàssics amb la tradició i fem els clàssics. No busquem noves...
Que són ben bons.
Nosaltres fem el tou, el dur, el cremat i algun de xocolata i aquí estem. Passa que aquest any, amb una iniciativa que vam tindre amb un cuiner que és amic, que es diu el Sergi de Meià, i el Sergi ens va plantejar fer una recuperació, un projecte de recuperació de productes medievals, de fa uns anys. És un projecte que durant l'any 2022 la idea és que surtin nous productes i vam començar amb el primer torró que està documentat als arxius de les Terres de Catalunya, que és un torró de cigró, torró fet amb la base de cigró.
Ah, i està documentat,
Està documentat amb una làmina, amb un document del segle XIII, que està al monestir de Sant Cugat del Vallès, doncs allà parla de que per Nadal els monjos d'aquell monestir doncs tenien l'hàbit de consumir un torró fet amb cigró, que el cigró hem de pensar que era la base de l'alimentació d'aquells temps. Llavors, amb la informació que hi ha allà, que no n'hi ha massa, amb el Sergi com a cuiner i professional, doncs, i amb la nostra col·laboració, hem decidit fer la nostra proposta. No hi posem sucre, aquí hi posem mel, una mica de llimona, també una mica d'ametlla, i fem un torró que, a veure, que no sé si és més bo o menys bo que els que fem de crema torrada o els que ja fem nosaltres, és diferent. I proposem al consumidor que s'aventuri a provar un producte diferent, pensant amb els sabors que aquells gent d'aquells temps doncs, consumint el seu dia a dia. No? Evidentment és un producte dolç, i val a dir també que el cigró no és un cigró qualsevol, és un cigró d'una empresa que està ubicada a Artesa de Segre, són els de l'Hort del Silenci, que ens aporten un cigró ecològic i, per tant, el producte ja està fet també més de proximitat. No?
Li heu posat nom?
Torró medieval.
Torró medieval.
Torró medieval de cigró i mel, així de simple.
Doncs escolteu, a alemany.com, això ho podeu trobar a alemany.com. Recordeu que Mels i Torrons Alemany són una empresa familiar que s'ha fet gran, que s'ha fet gran, però és una empresa familiar ubicada a Os de Balaguer, tot i que suposo que cada vegada amb extensions a d'altres llocs, però que teniu especial predilecció, no sé si ve de tu personalment o tota l'empresa és així, de buscar integrar-se al màxim amb el territori, recuperar velles tradicions, treballar de manera sostenible. I jo fa molts anys que et conec, Ferran, i sempre t'escolto parlar en aquesta direcció.
A veure, això ho portem a... Jo crec que és la nostra manera de funcionar. No és que tinguem una línia, un pla de negoci que vagi d'aquestes... És els nostres valors, la nostra manera. Nosaltres som uns apassionats de la mel. Nosaltres tenim una missió, que és endolcir la vida de la gent amb la mel. I amb aquest camí, i també una passió pel territori. Nosaltres estem en un petit poble a Os de Balaguer, i som allà 25 persones treballant entre 25 i 30 tot l'any, i des de fa uns anys doncs, també ens ajuden els centres de treball especial, en els quals ocupem a 60 persones al dia tot l'any amb les tasques d'etiquetatge i preparació de comandes, i per tant, tot plegat fa passió pel producte, passió pel territori, i llavors ens agrada connectar amb altres organitzacions properes per fer projectes que siguin engrescadors i que siguin bonics.
Ho dic perquè, aviam, aquí tothom és lliure, quan aneu al lineal del supermercat, agafeu el que us faci més ràbia, per entendre'ns, ja m'enteneu, eh? Però, escolta, si se't desperta aquella vena de dir vaig a donar-li confiança a una empresa integradíssima al territori, compromesa amb el tema social, amb la sostenibilitat, doncs busqueu-los, Mels i Torrons Alemany, que estan als lineals dels supermercats, i que, vaja, de gust, no tinc cap mena de dubte que us agradaran i repetireu. Ara ja, si no els coneixeu, es tracta de que els doneu una oportunitat. Abans d'acabar, Ferran, escolta, que veig que tens aquí damunt de la taula una caixeta en forma d'hexàgon.
Sí, això és un projecte molt bonic que ens ha sortit de casualitat, però el que passa, no? Ens van vindre a veure les monges clarisses de Balaguer per oferir-nos que ells feien sabó, per rentar-se les mans. I havíem pensat que si posàvem la nostra mel ens podríem fer un sabó fet amb mel. Ens va agradar la idea, primer ens va sorprendre, i ara hem presentat allà el producte. És un sabó, una peça hexagonal, que també a la part aromàtica li hem posat l'essència de la banda d'una gent de Lleida, que són la família de Can Rosselló,
sí,
que
tenen... Senyor,
que tenen correcte, doncs amb la seva essència, és amb essència de la banda, i llavors hem fet una caixeta de cartró ben xula, ben atractiva, i per tant estem fent un sabó de mel, un sabó del cel, que tal com diu a la caixa, diu que és un sabó com Déu mana, no? Fet per les monges clarisses, amb la seva... És a dir, no un sabó que no ho faci una màquina automàtica i surtin 1.000 sabons per minut, no, ho fan elles amb la seva calma, amb la seva passió, i la veritat, ens està donant molts bones vibracions com a detall que regalem als nostres clients i coneguts.
Doncs fixeu-vos, que en una època en la que ens han hagut de recordar que rentar-se les mans és tan important, amb el tema del virus i tot plegat, doncs quina millor manera
que acaba aquesta entrevista parlant d'aquest sabó. Sí, aquest, però fixeu-vos,
està ben eït, aquest, però, està ben eït.
I ben arrelat al territori una altra vegada.
Molt bé,
fixeu-vos,
sí.
Ferran Alemany, escolta, que ha estat un plaer tornar-te a veure aquí en persona, perquè l'any passat vam parlar, però ho vam fer per telèfon. Avui t'has pogut tornar a acostar. Sí. Segueixo dient el de sempre. Avui, el Ferran està en una habitació, jo estic en una altra, hi ha un vidre al mig. Evidentment mantenim les distàncies, mascareta i tota la història. Però vaja, que és un plaer que t'hagis pogut acostar. Espero que us vagi molt bé aquesta campanya de Nadal i que seguiu sempre ben vinculats al territori i a les persones, que és el més important.
Doncs moltes gràcies, Ricard.
I ho recordo, alemany.com, allí ho trobareu tot.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. A una semana de la Nochebuena, las dudas están ahí. ¿Habrá nuevas restricciones esta Navidad? Bueno, pues de momento, a nivel nacional, queda descartado. Sanidad no contempla aprobar ni restricciones ni recomendaciones para todo el país, a pesar de que cada vez más comunidades autónomas lo están pidiendo, conscientes del poco margen que tienen, porque sin el amparo del estado de alarma o el visto bueno de la justicia, pues no pueden poner ni confinamientos perimetrales o toques de queda, como si tuvimos las Navidades pasadas.
Esperamos que se tomen medidas en el conjunto del país. La situación es altamente preocupante. Esperamos días difíciles durante las próximas semanas.
Es el mensaje que ha lanzado el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, que reconoce que está en el aire la posibilidad de endurecer las restricciones en esa región. También Navarra y Galicia recomiendan que no haya más de 10 personas en las reuniones navideñas, mientras Andalucía se ha sumado al País Vasco y también pide a Sanidad que vuelva a exigir la mascarilla en exteriores. El País Vasco, por cierto, ha alcanzado su cifra más alta de contagios en un solo día, 2.508 positivos en las últimas 24 horas. Es, junto a Navarra, la comunidad que peor incidencia tiene. Esto mientras en Baleares la justicia sí ha avalado obligar a los sanitarios a presentar su pasaporte COVID para ir a trabajar. Vamos, que o estás vacunado o tienes que presentar 3 pruebas negativas a la semana. Allí se calcula que hay 2.000 sanitarios todavía sin vacunar y al menos 500 estarían en primera línea. ¿Por qué se les ha obligado a ellos y no a otros colectivos? Es algo que se pregunta a Miguel Lázaro, presidente del Sindicato Médico de Baleares, que apoya la vacunación, pero tacha esta medida de parcial.
¿Por qué no lo hacen a los que estamos vacunados? Porque nosotros podemos contagiar y nos pueden contagiar, pero nosotros también podemos contagiar. ¿O por qué no se los hacen a los visitantes y familiares de los hospitales? ¿O por qué no se lo hacen a los pacientes no vacunados que atendremos en los centros de salud? Es decir, esto es una medida parcial.
Es la primera vez en España que se implanta esta medida para los sanitarios, pero sí es verdad que hay otros países donde han ido incluso más allá, como Alemania e Italia, que ya han aprobado la vacuna obligatoria para todo el personal de hospitales y residencias. En Austria, esa vacunación será obligatoria para toda la población, sanitarios, el resto de colectivos, es decir, para todos los austriacos a partir del próximo mes de febrero. Pues acelerar la vacunación es lo que se sigue buscando ahora en España, de las personas que aún no se han vacunado, pero también de las terceras dosis. Sanidad ya ha dado el visto bueno a poner esa vacuna de refuerzo a los mayores de 40 años y a los que se vacunaron con AstraZeneca independientemente de su edad. Vamos, que al final el tercer pinchazo nos lo vamos a tener que poner todos, y más pronto que tarde, porque los positivos están subiendo cada día de manera preocupante y esta tendencia puede llegar a comprometer de nuevo a los hospitales. Miramos atrás, hace apenas 3 semanas, y madre mía, cómo nos ha cambiado la situación, ¿eh? De tener el virus más o menos controlado, a ver cómo de nuevo no para de subir y coincide con la aparición de Omicron, la variante sobre la que sigue habiendo muchísimas incógnitas. Unos dicen que es más grave, otros que no. En lo que parece que todos coinciden es en que es mucho más contagiosa, porque desde que supimos de su existencia, en todas partes están subiendo los contagios. En eso no hay dudas, tampoco en que las Navidades volverán a ser un nuevo foco de expansión si no actuamos con responsabilidad. Es viernes 17 de diciembre, un día que tiene otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
También a una semana de Nochebuena, Pilar, estamos contando los datos de la cuarta entrega del informe COPE semanal sobre la evolución de los precios. Los productos frescos en los mercados se mantienen, pero se espera una importante subida, sobre todo en el marisco y en el cordero. En este contexto de inflación, hoy acabamos de conocer que hasta principios del 2023 no vamos a recuperar el ritmo de crecimiento anterior a la pandemia. El Banco de España, en su último informe, rebaja en casi 2 puntos la previsión de crecimiento para este año, hasta el 4,5%. El supervisor advierte de que la inflación será incluso mayor el año que viene. Ojo, a tener en cuenta. Y nueva reunión del gobierno con los transportistas. Si no hay acuerdo sobre la bocina, habrá huelga lunes, martes y miércoles de la semana que viene. Donde sí hay acuerdo y queda desconvocado es en el paro de los autobuses de Autorres, que estaba previsto para estas Navidades. Finalmente, no habrá huelga. Y a esta hora sigue dormido el volcán de La Palma, cuando están a punto de cumplirse el domingo 3 meses de que comenzara la erupción. También contamos que este próximo domingo habrá importantes elecciones presidenciales en Chile. Llegan a la segunda vuelta muy igualados los dos candidatos, el conservador José Antonio Kast y el de la izquierda Gabriel Boric. Ante estos comicios, la Conferencia Episcopal Chilena anima a ejercer el derecho a votar. Y en vísperas del Día Internacional del Migrante, Cáritas propone una gestión de las fronteras respetuosa con los derechos humanos. Pide a los responsables políticos que facilite la movilidad en lugar de tratar a los migrantes como una amenaza o como un arma.
Y en los deportes, Santi Duque, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Pues hoy toca saber los emparejamientos de la Copa del Rey.
Ya se han sorteado los 16avos de final del torneo del CAO. El Mancha Real, el equipo de la segunda federación, se va a medir al Athletic de Bilbao. El Rayo Majadahonda se enfrentará al Atlético de Madrid. El Alcoyano se volverá a ver las caras contra el Real Madrid. Y el Linares jugará contra el Barcelona. Por su parte, el Atlético Baleares se medirá al Celta de Vigo. Eliminatorias que se jugarán a partido único los días 4, 5 y 6 de enero. La Copa que da paso hoy a la disputa de la última jornada del año. 9 de la noche se enfrentan en Balaídos el Celta y el Español, pero el gran partido de este capítulo número 18 será mañana, 9 de la noche, Atlético de Madrid cuarto en la Liga frente al segundo, el Sevilla. El líder Real Madrid juega el domingo en el Bernabéu ante el Cádiz. 6 bajas confirmadas en el Madrid por coronavirus: Marcelo, Modric, Asensio, Bale, Rodrigo y Lunin. Y son noticia de última hora, 2 nuevos casos positivos en la Liga. El Atlético de Bilbao acaba de comunicar que Íñigo Martínez y Unai Simón también tienen coronavirus, eso sí, se encuentran aislados y en buen estado.
Gracias, Santi. Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, camí de la 1:07, avui a les portes d'un nou cap de setmana, divendres 17 de desembre, i fregant els 2 graus a la ciutat de Lleida, boira alta, i sembla que seguirem així durant almenys el cap de setmana. Si marxés la boira, on hem tingut boira els darrers dies, sí que notaríem un ascens de temperatures, perquè on no tenen boira no estan a 1 o 2 graus, sinó que estan per sobre i arriba el sol. Però si no marxa la boira, seguirem amb les mateixes temperatures, almenys aquest cap de setmana. De cara a la setmana vinent, sembla que es pot començar a moure una mica més el temps, però d'això ja en parlarem dilluns i dimarts, sobretot amb el nostre meteoròleg, amb l'Armando Álvarez. Nosaltres fem una passada ràpida de l'actualitat informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
El ple de la Diputació va aprovar el pressupost de 143,6 milions d'euros per al 2022 a la primera, i aquest pressupost representa una pujada d'un 4,6% respecte al de l'any anterior. Van arribar a un acord a la primera votació. Pel que fa a l'actualitat del coronavirus, per desgràcia, perquè està més d'actualitat que mai, el 20% de les mostres analitzades a tot Catalunya ja són sospitoses de ser de la variant Omicron. De fet, es pensa que el 25% de les de la zona de Barcelona ja ho són. Ens havien dit que tranquils, que en les properes 3 o 4 setmanes arribaria a ser la majoritària. Doncs no arribarem ni a Nadal, que serà la majoritària. De fet, el conseller de Salut, el doctor Argimon, ja ha dit que en els propers 7 dies serà la, amb quasi bé seguretat, serà la majoritària a tot Catalunya. 6 residències de Lleida amb casos de Covid. I, a més, a Agramunt han anul·lat els actes. Brot de Covid al centre obert de la presó de Lleida amb 8 positius. I el comitè científic, que segueix proposant més restriccions al govern. Avui li entregarà un altre informe amb propostes per frenar el virus. Per frenar-lo ara, que pràcticament ja és... Vaja, no sé, sí que sempre es pot arribar més amunt, però és que jo crec que estem a xifres... Bueno, de fet, després veurem. Al Pla de Lleida estem a xifres rècord. Mai hem tingut un risc de rebrot tan alt com el d'ara. Mai, amb tota la pandèmia. Per tant, si s'ha de fer alguna cosa per frenar-lo, s'ha de fer ja. Fa 2 setmanes s'havia de fer realment, abans dels ponts del mes de desembre, que ja veurem, ja veiem com han anat, que ja sabíem com havien d'anar, perquè fa un any ja sabem com van anar i que ningú va ser valent o valenta per prendre decisions antipopulars, que aquest és el problema dels polítics, prendre decisions antipopulars que no van bé a curt termini, però que sí que ens haguessin donat un benefici a mig i llarg termini. Així estem, a 7 dies de la nit de Nadal. Qualsevol restricció, qualsevol canvi que es faci ara, no tindrà efecte fins als propers 7 o 10 dies. Per tant, el Nadal, hores d'ara, seguirà dins d'aquesta onada, que és la 6ª a Catalunya i la 7ª a Lleida. A Lleida, com et deia, risc de rebrot de 1.096 punts, el més alt amb tota la història de la Covid-19 a Lleida. I a l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot a 1.384 punts, la segona xifra més alta, perquè la més alta va ser aquest estiu, el 5 de juliol, amb 1.881 punts. Per tant, és la segona, però no ens consola de res. En fi, fem una pausa rapidíssimament per parlar de cinema el divendres de cine amb la Laura González.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Encara no saps què és el caravaning? Et ve de gust un cap de setmana diferent, tranquil i en contacte amb la natura? Apropa't a Autocaravanes Norte i podràs veure, tocar i pujar a les nostres autocaravanes i camper.
Aquestes festes viu la màgia de Peralada. Vine i allotja't a l'hotel Peralada 5 estrelles i gaudeix d'uns dies envoltat del bo i millor de l'Empordà. La gastronomia, els seus vins, magnífics àpats de Nadal o la ja tradicional revetlla de cap d'any de Peralada. No ho pensis més i fes la teva reserva.
Casa Rosso. Arriba a Capon. Nova obertura. Especialitat en esmorzars de forquilla, cua de bou, callos casolans, orellala gallega, sortiment d'ibèrics i més plats exquisits. També us recomanem la barreja del Rosso, el nostre vermut, les braves i tot amb el millor tracte familiar i en un espai agradable i acollidor. Esperem la teva visita al carrer Riu Besòs 7 de Capon.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que anem a parlar de cine. El divendres de cine amb la única, amb ella, amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia.
Què tal?
Què tal?
Com estàs?
Estem a... Doncs vaig fent, vaig fent.
Bueno, pues ja, està, fent. Ja està, ja està. Si anem fent, ja és una... O sigui, avui anem fent i la setmana vinent anirem fent una mica més i l'altra, doncs, una mica més. El problema és aquest increment, si és lleuger o cada vegada és més. Però, bueno, tampoc entrem ara amb històries. Escolta, la setmana que ve és Nadal, eh? No sé si havies vist el calendari.
Sí, sí, havia vist el calendari, però bueno, tu i jo tenim programa, no?
Sí,
també,
sí, sí.
La setmana que ve. Ah, vale. No, sí, és Nadal i les estrenes de la cartellera es faran el dimecres dia 22.
Ah.
Amb la qual cosa, Ricard, hem d'anar fent via perquè ja entre les d'avui i les de la setmana que ve tenim 12 estrenes. Ah. I també te vull explicar el que vaig veient, doncs, a la petita pantalla.
Pues res, res.
Vinga,
va, què has vist a Netflix?
Mira, però a Netflix estic seguint la sèrie Lost in Space, que ja és la tercera i última temporada, i avui s'estrena la segona temporada del The Witcher, que és la sèrie aquesta protagonitzada per Henry Cavill amb una Belena així de color blanc que fa de brujo, que està basada en un videojoc.
Però un moment, vale? El nom aquest que has dit me sona.
The Witcher. Sí, no, sí, sí. Ara,
el de l'actor.
Ah, el Henry Cavill és el que feia de Superman, el Hombre de Acero.
Ah, ¿sabes? Vale, vale. És el que va fer Operación Uncle.
També, també.
No, no, és que ho vaig buscar ahir. Justament perquè ahir ves que me l'han posat a HBO Max i jo la vaig veure en el seu moment i no l'havia trobat més i ahir em va sortir que estava a HBO Max. I dic, mira, i vaig buscar el nom del noi aquest, que és el que fa d'espia nord-americà. Però vaja, que això és una altra història. Vale, escolta,
bueno, ara que parles d'HBO Max, t'he de dir, que ja ho saps, que te vaig escriure i tot, que estic atacada amb la nova de Sexo en Nueva York.
Mare de Déu.
And Just Like That, vale?
Ah... Però escolta, a veure. O sigui, Sexo en Nova York són quatre. D'aquestes quatre, una no hi és.
Sí.
Val?
Sí.
I les altres tres, què? Què segueixen fent? La mateixa línia argumental que la sèrie normal o no?
És que no puc desvetllar res.
Ah, vale.
No puc dir res. Perquè bueno, si me lio a parlar, no puc parar.
Vale, però t'ha agradat o no t'ha agradat? O sigui, t'està agradant o no?
Sí, a veure, sí, per mi és un entreteniment allò, bien, com quan te menges una hamburguesa amb ganes, pues això,
vale.
És igual.
Això,
fast food, però que te'l prens amb ganes.
Vale, això dit per una persona que quan està sola per casa es posa Sexo Nova York de fons perquè l'acompanyi, vale? O sigui que, bueno...
Bueno, però fa molta gent, eh? O sigui, no és una cosa només meua.
Vols dir?
Vinga, què més tenim? No, que ho he compartit amb gent i me sento recolzada amb altra gent que també fa el mateix. Vale. I si no, sempre tens els fans de Friends que s'afiquen la sèrie de fondo, encara que l'han vist 30.000 vegades.
Els altres. Però, jo soc de Big Bang Theory o de Modern Family. Escolta, Lost in Space, què tal?
Pues superbé. La veritat, m'està agradant molt. És una sèrie que ja es va plantejar com a tres temporades i tindrà tres temporades. Mm. Me queden dos capítols per acabar la tercera temporada, per això. Però, bueno, ja l'aniré veient. Perquè, clar, se me va acumular amb feina a mi.
Vale.
Perquè Amazon Prime també ha sortit de The Expanse, que parlàvem la setmana passada, que es va ser la setmana passada. Pues he de dir que aquesta última temporada només tindrà 6 episodis.
A veure si la saben tancar bé,
eh? O la cosa va molt ràpid... O aquí no resoldran res, perquè la cosa està molt liada. O sigui, els que seguiu la sèrie d'Expans ja sabeu on està el tema.
Bueno,
o sigui, tenen una protomolècula, hi ha un tema al planeta Terra, un tema a lo que és el cinturó, que li diuen, que és com un cinturó de satèl·lits al voltant de la Terra, que arriba fins a Mart. Bueno, clar, és un drama ja interplanetari i interestel·lar, també.
Bueno,
i
vale.
Fort. Si la voleu començar a veure, doncs té aquesta la sisena temporada.
Em vaig quedar la primera temporada, per tant, imagina't si tinc feina per fer. Saps que estic veient, però que no ho he començat a fer bé?
A veure, explica'm.
Ojo de Halcón, a Disney Plus. Però lliberen un capítol per setmana, i jo no ho aguanto, això, ja no tinc edat per això, perquè acaba el capítol i sempre queda tan pendent del següent que jo no tinc edat per esperar-me tota una setmana. Jo aquestes sèries m'he d'esperar que les lliberin totes i veure-la d'una sentada, un cap de setmana. Però bueno, està interessant, eh?
Aquí te diré una altra cosa, que les sèries a vegades acaben amb un pico, amb un cliffhanger, però el capítol següent igual han resolt la trama i tornen a començar a un altre punt. També t'ho dic.
Sí, que és el que va passar aquesta setmana. Bueno, a mitges. Però bueno, res, veieu-la. A mi m'està agradant. Jo l'estic veient amb el meu fill gran, sí. I li està agradant. O sigui que...
A part, diré que està fent una cosa molt guai i és que estan sent molt inclusiva, ja que diversos dels personatges tenen una deficiència auditiva.
Ah, sí.
I això trobo que està molt ben enfilat. Perquè a part forma part de la trama i inclús la sèrie està feta que visualment és molt atractiva. Hi ha uns planos seqüència, unes coreografies de lluita molt il·luminades, tal. I bé, la trobo inclusiva a diversos nivells.
Bueno.
I no només en la representació d'aquest col·lectiu, sinó que també en el tema de que es té en compte a l'hora de produir aquesta sèrie.
Portem 6 minuts i encara no hem començat a parlar d'estrenes, eh?
Vale, som-hi.
No, espera, què més veus a Disney Plus? L'Último Duelo.
El Último Duelo l'han estrenat i la vull veure, la tinc aquí apuntada.
La tens apuntada.
I
a HBO Max, en Just Like That. Però què és això?
Sí, és la de Sexo Nueva York que et deia.
Ah, vale.
Sí. I després, bueno, també estic esperant que a HBO Max treguin la nova temporada d'aquella sèrie que va començar Ridley Scott, ja que venia aquí a col·lació, Pues la de Raised by Wolves, que és aquesta que també és del, bueno, així futurista, no? Sobre un robot que arriba a un planeta per terraformar-lo i per fer una colònia d'humans i embrions i tal. Interessant, també. Ridley Scott, si no l'heu vist, Raised by Wolves a HBO Max.
Venga.
No l'he dit perquè, clar, pues ja té anys, però que la podeu veure. Què més? Vinga, va, fem la cartellera, que si no, no sortirem d'aquí.
De quina banda sonora és aquesta?
Pues mira, t'he portat avui grans músiques. Aquesta és la banda sonora de Spider-Man.
Ah.
Vale? Signada per Danny Elfman, que és un compositor que m'agrada. Perquè ja por ahí el mite, que com que no m'agrada Hans Zimmer, pues me diuen, ah, és que només t'agrada John Williams. Pues no és cert, a mi m'agraden molts compositors.
I Ennio Morricone, també.
Ennio Morricone m'agrada, Danny Elfman m'agrada. És que n'hi ha molts, ja farem repàs. Estic pensant en especials musicals dintre del programa, que us faré allò com us vaig fer el Michael Iacchino, que...
Ah, val.
Si tinc carinyo, pues us faré...
Vinga, estrenes, Laura, estrenes d'avui.
D'avui, exacte. Estrenes d'avui tenim 8. Spider-Man No Way Home, ¿vale? Per primera vegada en la història cinematogràfica de Spider-Man, el nostre heroi, veí i amic, Spider-Man, és desenmascarat. I, per tant, ja no és capaç de separar la seva vida normal dels enormes riscos que comporta, pues, ser un superheroi. Llavors, demana ajuda al Doctor Strange, que aquí ja el tema del multiverso, ja començaran a tractar aquest tema de l'univers de Marvel, no? I, bueno, doncs els riscos passen per ser encara més perillosos, obligant-lo a descobrir què significa realment ser Spider-Man, vale? És la seqüela de Spider-Man Far From Home, Lejos de Casa. Veu-la perquè la última de Spider-Man ja quedava així amb cliffhanger i la necessitareu per veure aquesta.
Cliffhanger aquest vol dir que quede obert.
El ganxo. Literalment és com un ganxo.
El Doctor Strange que surt en aquesta pel·li és el mateix actor del Doctor Strange,
sí.
O no? Vale.
Sí, Benedict Cumberbatch.
Vinga, què més?
Bé, què tindrem? Cerca de ti, una pel·lícula britànica. Va sobre John, que és un netejador de finestres... És un drama, ¿vale? Aquí, que ho sàpigueu. Un netejador de finestres de 35 anys que dedica la seva vida a criar el seu fill, que és un nen de 4 anys, a qui la mare, pues, el va abandonar, pues, just després de néixer. Llavors, bueno, pues, els dos, pues, pare i fill, porten una vida així simple, ¿vale? Elaborada, pues, a través de rituals diaris, en una relació d'amor sense fissures, ¿vale? O sigui, ells fan les coses junts, bueno, viuen junts. Però, desgràcia, doncs al pare li diagnostiquen una malaltia, li diuen que només té uns quants mesos de vida i, com que no té cap familiar, doncs decideix invertir els diners que li queden en buscar una nova família que adopti el seu fill, amb la finalitat, doncs, això, de salvar el seu fill, de descobrir, doncs, la terrible realitat de la vida. O sigui, vol que adoptin el seu fill abans de que ell mori perquè la pèrdua per al nen no sigui tan dura.
Això és un dramón.
Sí, però ha estat molt aclamat per la crítica.
I què? Però és un dramón.
No, la vida a vegades té drames. Vinga, yeah. Què més tenim? Vinga, una mica de realisme màgic, fantasia. Apples, és una pel·lícula que ens arriba des de Grècia, que l'ha produït l'actriu Cate Blanchett i és la primera pel·lícula de l'ajudant de direcció de la pel·lícula Canino, ¿vale? Que, bueno, fan fantasia, realisme màgic, així, ¿vale? Llavors, bueno, ha cultivat alguns premis europeus, com deia, i explica que després d'una pandèmia global... tots els afectats per aquesta pandèmia, doncs perden de sobte la memòria. L'Aris, que és el protagonista, doncs és un home de mitjana edat que s'incorpora llavors a un programa per crear-se una nova identitat. Vale? O sigui...
Bueno.
Pinte bé. Estranya, però bien. És que a mi m'agradaria.
Això anava a dir de les teves. Podem inaugurar un gènere nou.
Bueno, a veure, tothom ha de ser curiós. L'espectador de cinema ha de... Com qui surt amb una finestra i veu un món, doncs el cine és igual. És una gran finestra.
Que no et dic que no.
A diferents realitats. Pues siguin drames, siguin comèdies o siguin costumbristes. Què més tenim? Vinga, La història de mi mujer. És una pel·li hongaresa. Jo ja sabeu que us dic sempre, ja sabeu el que us dic de les pel·lis hongareses, que totes tenen com un cringe, ¿vale? Una sensació estranya entre l'atracció, el desconeixement, el desconcert, ¿vale? Pel que ens explica tant la narrativa cinematogràfica, pues això, aquest país, Hongria, té aquestes coses, ¿vale? En concret, aquesta pel·lícula, La història de mi mujer, doncs és de la directora de En cuerpo y alma, aquella pel·lícula de 2017 de la que encara me'n recordo. Ella, la directora, es diu Ildiko Enyedi, i bueno... Aquella, la de En cuerpo y alma, és la que uns treballadors d'un d'un escorxador somiaven, i somiaven que eren cèrvols i coincidien als somnis, però com a cèrvols. O sigui, encara li dono voltes. Des de 2017 que la vaig veure, encara està allí. Llavors, això me deixa inquieta, perquè no sé si és perquè la pel·li m'ha agradat, si és perquè no l'he entès, i està allí a la memòria, saps? Ocupant espai del meu... de la meva memòria RAM.
Caso no resuelto, per entendre'ns.
Sí, exacte. Doncs aquesta, la de la història de mi mujer, és un drama romàntic basat en una novel·la. I, bueno, va sobre el Jacob, que és un capità marítim de llargues travessies, que un dia fa una aposta amb un amic en una cafeteria. Li diu, mira, me casaré amb la primera dona que travessi la porta.
Amen.
Llavors entra la Lizzie. I a partir d'aquí, bueno, tota una història d'amor, que no se sap ben bé si és amor, si és aparència social, si hi ha un tercer pel mig que desencadena una part de gelos per part dels membres de la parella. Bueno, veieu-la, aneu-la a veure. Història de mi mujer. ¿Vale?
Cap on hem marxat ara?
Pues mira, t'he dit que portava molt bona música avui.
Ah, sí.
T'has situat ja?
Bueno, no et sabria dir el nom, però sé quina és.
Vale, esta és La vida és bella.
Ah, això.
Signada per Nicola Piovani. I què t'anava a dir? Tu saps si aquesta música va sortir amb algun anunci de la loteria? És que sembla música d'anunci de loteria.
Doncs no ho sé, però s'hi assembla molt, eh?
Jo
sé que sortia amb una falca de publicitat que tiràvem aquí a la ràdio fa molts anys, eh? Això sí, però fa molts anys, eh? Ah, de la loteria no ho tinc clar, però podria ser, és clavada, eh? A veure... Però si ja t'ho dic jo, tu sempre em dius que el drama... La vida és bella, Laura, la vida és bella.
Bueno, va, ens anem una mica a la dramèdia,
venga,
vale?
I dalt amb la dramèdia.
Ens arriba des d'Itàlia... ¿Vale? La pel·lícula l'han titulat aquí Una libreria en París, ¿vale? Però el títol original és Il materiale emotivo.
No.
Okay? Doncs bé, és una pel·lícula que la dirigeix i la protagonitza, en aquest cas també, Sergio Castellito, que és el director de Fortunata o de Volver a nacer, que és una pel·lícula boníssima que va fer amb Penélope Cruz, que ella està espectacular. Bueno, pues Castellito dona vida a Vincenzo, que és un home que dedica tot el seu temps als seus dos amors, que són una llibreria que té a París i a la seva filla, l'Albertine. Vale? La seva vida, doncs, està marcada per una dolça tranquil·litat fins que un dia entra a la botiga Yolande, a la que dona vida Berenice Bejo. I, bueno, és una dona exuberant, excèntrica i divertida.
No.
Encantat per la seva energia i la seva bellesa, a Vincenzo li floriran de nou les emocions que porta massa temps reprimint i es qüestionarà la seva manera d'afrontar la vida. Ja et dic, és una dramèdia, perquè la situació és dramàtica, però és comèdia.
Ja, ja.
Vale? Bueno. És així, ens arriba des d'Itàlia. Tenim una estrena Made in Spain, també.
Ah, a veure.
Que també és una... Bueno, aquesta és una comèdia. Vale? Es diu Mamà o papà.
Vale?
I està protagonitzada per Miren Ibarguren i Paco León. Ells són la Flora i el Víctor, que són uns pares modernets, divertits i molt afectuosos. No obstant això, doncs, tot es torça el dia que decideixen divorciar-se i apareix llavors l'oportunitat amb la qual porten somiant tota la vida. Amb ell diuen que se'n va a Rússia i amb ella que se'n va a Àfrica. Bueno, doncs només hi ha un problema, la custòdia dels nens, vale? Que són tres. Llavors, bueno, cap està disposat a cedir, ni el pare ni la mare. Així que per ordre de la jutge, doncs els nens hauran de decidir amb qui es queden, si amb la mare o amb el pare. A partir d'aquest moment, doncs els pares, que eren uns pares modèlics, es declaren la guerra entre ells i no hi haurà treva. Vale? Tots faran lo impossible per no haver de tenir la custòdia.
Vale? Aquí està el llavors, matís. Per no tenir la custòdia. No la volen, la custòdia.
Claro, perquè quan és aprofitar aquesta oportunitat laboral que els hi surt, saps? Bé, a veure, la crítica l'ha deixat força bé i la veritat és que són dos actors que a mi m'agraden molt.
Però aquest tipus de pel·lícules d'aquelles fàcils, pel·lícula fàcil que no has de pensar res, vas, te'n rius, surts, no cal valorar-la si és un gran èxit o no és un gran èxit, i prou, fa la seva funció social per mi, eh?
Bueno, sí, està bé.
Claro, no cal que sigui un best-seller ni res de res. Bueno, va.
Vinga, tenim pel·lícules d'animació aquesta setmana, també.
Que ens en queden dues, eh? Dues encara per avui.
Sí, doncs mira, tenim El Valle de las Linternas, que és una pel·lícula canadenca, que barreja fons d'animació clàssica, és a dir, de dibuix, que es veu clarament que és dibuix, amb personatges animats en 3D. Us dic que és menys estrident del que sembla explicat així en paraules. Ah. Eh? És una pel·lícula per a nens petitets, amb una aura de màgia i llegendes. L'àvia Olistene doncs, ha estat elaborant llanternes de paper per a la celebració que fan a la vall tots els anys, no? Des de que el seu avi li va ensenyar com fer-ho. Llavors, la celebració d'any nou s'acosta i la seva malaltia, té una malaltia, empitjora dia a dia, per la qual cosa haurà de comptar amb un ajudant molt especial, que és el seu net, el Porter. Llavors, l'Olistene també bueno, està en possessió d'un encanteri que podria curar-la de la seva malaltia i, a més, solucionar els problemes de tots els seus veïns. ¿Vale? Tot sembla anar bé, però aquest màgic secret doncs, posarà en perill el futur de tota la seva família. Va. Ja us dic, és per nens petitets.
Sí, sí,
després
sí.
Tenim una altra pel·li, que és una proposta molt interessant, que té un rerefons ecologista, que es diu Trash, i ens arriba des d'Itàlia. Us explico. Mira, caixes, ampolles, llaunes, són abandonades als carrers, a les botigues, a sota els ponts, i sempre són ignorades per tothom. Llavors, el Flac, que és el protagonista, és una caixa de cartó trencada que viu en un mercat amb el seu amic el Bombolles, que és una ampolla de refres de cola, i altres companys, ¿vale? Fa molta gràcia. Està bé, eh? Llavors, bueno, sobreviuen amagant-se de les màquines de neteja que ho inhalen tot, ¿vale? Ah. A més, han renunciat al seu destí i ja no creuen en res, no? Ni tan sols en la llegenda de la piràmide màgica. La piràmide màgica que és el símbol de del reciclatge de les tres fletxetes en un triangle, ¿vale?
Sí.
Llavors, aquesta llegenda de la piràmide màgica parla d'un lloc meravellós on totes les deixalles tenen una segona oportunitat, on pues... reneixen per tornar a ser útils. Per tant, doncs, troben amb una petita i especial caixa que es diu Rayo, que porta aquest símbol, i bueno, a través de diverses aventures doncs, intentarà convèncer als protagonistes del següent eslògan, que a mi també m'ha agradat molt.
A veure.
A cualquier desecho se le puede sacar provecho.
Bueno.
Què et sembla?
Pues em sembla molt bé. I a més...
promoure el reciclatge està bé.
No, i em sembla, mira, original, que avui en dia és difícil trobar propostes originals, eh? Tant la trama, la història i els personatges. Em sembla força original. Molt bé.
Com anem de temps, Ricard?
Anem fatal, com sempre, però bueno. Trash, aquesta és la darrera per avui. Però, com ens deia la Laura, la setmana vinent, en lloc d'estrenar divendres, estrenen dimecres. I, per tant, nosaltres us avancem les quatre estrenes que hi haurà dimecres que ve. I ara on estem, musicalment parlant?
Doncs forma part del musical de Leonard Bernstein, un altre gran de la música, perquè 60 anys després torna a les pantalles grans West Side Story. És un remake, vale, del clàssic musical de Robert Wise i Jerome Robbins, però s'ha modernitzat i bueno, ens el porta, a més, Steven Spielberg, que ja sabem que és un director amb cert empaque ja. Ha fet moltes coses, algunes més bones que d'altres, però és una garantia. Bueno, jo, com molts de vosaltres ja sabeu, i molts de vosaltres també haureu vist l'antiga de West Side Story, que és de l'any 61, us ha donat temps, ja sabeu de què va l'argument, vale? Una mica de trama, però jo l'aniré a veure igual, encara que és el que vaig a veure, saps? Perquè a més pinta espectacular les imatges que he vist allà amb els vestits, bueno, una passada. Doncs bé, els que desconeguin el tema de West Side Story va de dos adolescents, que són la Maria i el Toni, que malgrat tenir afiliacions amb colles de carrer rivals, que són els Jets i els Sharks, pues s'enamoren a la ciutat de Nova York a la dècada dels anys 50. És Romeo i Julieta a l'americana, però també va tenir la seva versió espanyola amb Los Tarantos, una pel·li del 63, només dos anys després de West Side Story original, i està protagonitzada per Antonio Gades i Carmen Amaya, per si tenim curiositat també, per veure pel·lícules del 63 espanyoles. Los Tarantos, boníssima, m'encanta.
Bueno.
Què més tenim? Pues bueno, torne Neo.
Tan, tan, tan.
The Matrix Resurrections.
O sigui, aquesta pel·lícula és aquella que fa 10 anys que van dir que la farien, però l'han fet. En canvi, la de Tintín, senyor Spielberg, també van dir que farien dues pel·lícules més i de moment no sabem res. O sigui que a veure si ens apliquem el cuento.
Bueno, estava fent West Side Story. És un home que és gran, ja.
Bueno, The Matrix Resurrection.
Sí. Pues bueno, en aquesta entrega de la pel·lícula, que és la quarta de la saga, el Neo pues, viu una vida normal i corrent a San Francisco, mentre el seu terapeuta doncs, li prescriu pastilles blaves. Fins que arriba Morfeo, que ja no és Lawrence Fishburne, i li ofereix pues, la pastilla vermella i llavors torna a obrir la seva ment al món de Matrix, on crec que no trobarem a Hugo Weaving com a agent Smith, però sí que ens trobarem amb Carrie Ann Moss com a Trinity. Ah. Llavors tornen una mica, bueno, els personatges.
Però, el Morfeo no és el Morfeo?
No? Morfeo no és Morfeo.
Mai.
Bueno, li han ficat un altre actor. A veure, que aquesta setmana també hem tingut una polèmica molt gorda amb el tema de la de Harry Potter, que ja no tenen el Johnny Depp i han ficat el Mads Mikkelsen, i el pobre actor aquest ha tingut fins i tot que tancar les seves xarxes socials per l'acoso que va rebre.
Com, que, com el Johnny Depp a Harry Potter?
Sí, sí, la, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos,
que ah, vale, sí, sí.
El Harry Potter tenia, va fer dues pel·lícules i sí, sí. A la segona va sortir Johnny Depp com a Grindelwald, que és el dolent, no? Llavors, ara han canviat l'actor.
No pot ser això.
Veus, ja, i pues han anat a atacar el pobre actor, que serà el nou personatge. Pues no, pues l'actor pues li van oferir una oferta de feina, suposo que ben remunerada, perquè la saga Harry Potter, i l'home pues va dir que sí, pa'lante. Bueno. T'agradarà més o t'agradarà menys? Però jo què sé, ell quina culpa en té?
Per cert, a Matrix veig que surt la dona del Will Smith, la Jada Pinkett, a l'original. No sé quin paper fa.
Penso que és un dels que viuen a la nau.
Ah, allí. Vale.
Potser, jo crec
no,
que
sí. No, és que ara estava mirant la fitxa de Matrix la 1, eh? Això em surt aquí la Jada Pinkett Smith. Bueno, res.
Vinga, vale. Va, que me queden dos pel·lícules.
Matrix. Tenim... Silent Night.
Silent Night. Que, mira, que bé que no hagi introduït el títol. Doncs bé, és una comèdia negra sobre la fi del món. Vaja. Arriba des de Gran Bretanya. Mentre el món s'enfronta a l'apocalipsis, un grup de vells amics es reuneixen per celebrar el Nadal en una idílica casa de camp al Regne Unit, no? Incomodats per la idea de la inevitable destrucció de la humanitat, doncs decideixen afrontar la situació amb tranquil·litat, obrint una altra ampolla de Prosecco i continuant amb la celebració. Però per molt que vulguin fingir normalitat, tard o d'hora hauran de fer front a la idea de que és la seva última nit. Ja us dic, comèdia negra, vale? La situació és molt negra, és molt xunga, però les coses que passen en aquella celebració, en aquella casa de camp, són força divertides. Vale. Està protagonitzada per Matthew Good, Keira Knightley i el nen de Jojo Rabbit, que vale. També fa molta gràcia. I vinga, tenim una pel·lícula d'animació, ja sabrem que el dia 22, no sé quin dia acaben els nens del col·le.
El 22, fan... 22...
Pues hi ha una altra estrena d'animació, que és Canta 2, que és una part de la pel·lícula Canta,
sí.
Vale? En la qual els protagonistes, doncs, el Buster Moon i els seus amics, doncs, viatgen a la gran ciutat i hauran de persuadir a l'estrella del rock Clyde Calloway perquè s'uneixi amb ells en l'estrena del seu nou espectacle. Com a crítica, vale? Que segur que la pel·lícula està superbé i que compta amb un repartiment amb grans actrius i actors de l'Star System, com són Scarlett Johansson i tal... Bueno, pues sospito que hi ha molts clichés sobre el show business de la música que es podrien revisar, a la pel·lícula, perquè al final estem venent el tema de la fama als crios com si fos màgia, saps? I no, al final, pues això, els artistes també són humans, tenen les seves necessitats, tenen la seva vida i tampoc no cal mitificar-los d'aquesta manera. Però bueno, què més tenim? A veure, avui al Funàtic a les 7:30, vale, tenim la projecció de Temps de Mores, vale, que bueno, la projecten en el marc del Festival de Cinema Curt i Turc de Barcelona. Vale? Vale. La pel·lícula va d'un combatent del moviment d'alliberament curt que és ferit en una confrontació amb l'exèrcit turc. I bueno, per no frenar els seus companys i permetre'ls escapar, insisteix en quedar-se enrere, vale, i contra tot pronòstic doncs aconsegueix sobreviure. Temps de Mores, per si teniu curiositat per aquest tipus de cinema.
Pues apa, que hem fet l'avançament d'estrenes d'avui i les de la setmana vinent, avui amb una marató de cinema amb la Laura González. Això no vol dir que la setmana vinent no hi haurà divendres de cine, que sí, que hi haurà divendres de cine, encara que avui ens haguem passat 10 minuts del temps, però és igual, hi haurà divendres de cine. Laura González, escolta, que cuida't força, bon cap de setmana.
Adéu.
Aquestes festes toca celebrar-les. Aquestes festes cuinem nosaltres. Masia Can Sidro. La nit de Nadal, Nadal i Cap d'Any. Dos menús de 65 i 45 euros per persona a escollir amb el millor de cuina catalana i productes casolans que podràs recollir a la Masia Can Sidro. Consulta-la a cansidro.com. Masia Can Sidro a Palau Solità i Plegamans. Telèfon 93 864 3040. I si vens de part de la ràdio, ampolla de cava de regal.
Hi ha regals que salven vides. Aquest Nadal, subscriu-te El Periódico per 45 euros i donarem l'import de la teva subscripció a Open Arms. A més, si et dones d'alta abans del 6 de gener, rebràs una samarreta Open Arms de regal. Dona't d'alta a elperiódico.cat/subscriptors. El Periódico. Entendre-hi més.
Todos los años parece que la Navidad va a ser como siempre hasta que de repente ocurren cosas que la hacen distinta. Solo hasta el 19 de diciembre tienes un 15% de descuento en Lego, Barbie, Playmobil y muchas otras marcas de juguetes. Sí, 15% de descuento en las mejores marcas de juguetes. El regalo que se adelanta a los regalos. En Hipercor y El Corte Inglés. En tienda web y app.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Directes cap a les dues de la tarda, divendres avui, a portes d'un nou cap de setmana, el darrer abans de tots els festius. Ja saps que aquest any, menys el dia de Reis, la resta cauen en cap de setmana, per tant, és el darrer cap de setmana que no tindràs festes. Ara, això sí, la setmana vinent és complerta. Tenim la loteria, la nit de Nadal, dia de Sant Esteve, tot això a la mateixa setmana. Però això no vol dir que s'aturin les activitats, ni molt menys. De fet, aquí a l'Espai Groc en parlarem ara a fons. Per cert, hores d'ara, 2 graus a la ciutat de Lleida, boira alta. Ja saps que el temps seguirà estable aquest cap de setmana, però si aconseguíssim desfer-nos de la boira, per nosaltres, que estem acostumats aquests darrers 4-5 dies, la temperatura pujaria, però si mantenim la boira, doncs la temperatura seguirà sent aquesta, entre 1 i 4 graus. I a més és que és allò, el dia de la marmota, fa el mateix dia, un dia darrere l'altre, i fa la mateixa temperatura de dia o de nit. Però ja som de Lleida, ja estem acostumats. Vinga, Espai Groc, com sempre, ben acompanyats amb nosaltres la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
I la Puri Terrado, directora de l'Auditori Municipal Enric Granados. Puri, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Què tal? Com estàs?
Intentant connectar, que no hi havia manera amb el sistema.
Et veig connectada per dos llocs, dic, bueno, si no és un, serà l'altre. Per tant, tindrem aquí a la Puri segur, ben connectada.
Molt bé, sí, sí.
Puri, va, anem a l'Auditori Municipal Enric Granados perquè s'acosten dates interessants pel que fa al tema de les actuacions, ara ens les expliquis, però a més, anem a recordar que es pot regalar espectacles des de l'auditori i és relativament fàcil, oi?
Doncs sí, hi ha dues possibilitats. Una és comprar entrades per regalar-les i l'altra possibilitat, doncs, és que vulguem aportar uns diners i que sigui la mateixa persona a la que li regalem la que triï quins espectacles vol anar a veure.
Mm-hmm. Per tant, fixeu-vos. A més, a les taquilles de l'auditori segueix havent la Prudent, que fa dies que no en parlàvem, però que l'altre dia la Roser Gort ens ho va dir. I vaig recordar que sí, que a més jo la conec i corroboro tot el que ens heu explicat sempre. És una persona que tu vas allà, li expliques una mica, jo què sé, el que t'agrada, el que no t'agrada, com ets, i et recomanarà espectacles, i es veu que té un tant % d'encert altíssim.
D'èxit molt gran, molt, molt gran. Perquè, a més, els hi demana, sobretot als clients, els demana que li vagin a dir què és el que han viscut, si els ha agradat l'experiència, i així també els va coneixent més, no? Però, en general, he de dir que si el producte és bo, les persones gaudeixen. Ahir, per exemple, va venir el trio Ludwig, que el vam haver de reprogramar un any i mig després del Covid, que el vam tindre que suspendre i no vam trobar data fins ahir. I la veritat, les persones sortien entusiasmades del concert. Veus? I això és el que ens dona una gran satisfacció, no?
Clar que sí.
Veure que tothom marxa amb un esperit, no? Amb un l'esperit elevat, no? I que estan disfrutant, que han disfrutat d'un temps, d'una experiència especial.
Sí, sí. Puri Terrado, escolta, no sé si el Nadal havia arribat ja a l'auditori o no, però aquest cap de setmana em sembla que arriba de ple, eh?
De ple. Doncs el Nadal ja el tenim aquí i llavors doncs, tenim els típics concerts de Nadal, no? El concert de veus.cat, que demà, que ens faran cançons de gospel. És molt tradicional també per Nadal sí. Tenir concerts de gospel. El diumenge tenim un altre concert tradicional, que és el de la banda municipal, que habitualment ve a fer un espectacle amb dansa. I en aquesta ocasió faran música de l'òpera Sarsuela, La viuda alegre. A mi no em surt dir la vídua. Mira, dic la viuda, que és com ho diem.
La viuda alegre, no? Com ho hem conegut tota la vida. A més, tots ens entenem, sí. Que tampoc cal ser tan polite, com deia la Marta Salla, sí. Ara que me'n recordo.
Sí. Sí, la setmana que ve tenim programa de ràdio,
i tant que
ja en
tenim.
Parlarem.
No, ja t'ho avanço que molt en tenim. Bé. I el 31 també en tindrem de programa.
Molt bé. Però llavors, doncs, simplement recordar que nosaltres també farem espectacles per regalar als voltants de Nadal. Tenim el dia 9 de gener, que és el cap de setmana després de Reis, tindrem les bandes sonores de Disney, amb músiques del Rei León, d'Aladdin, de la Bella i la Bèstia, la Sireneta, Frozen, i amb una orquestra com és la Franz Schubert Filharmonia, o sigui que amb una qualitat excel·lent i, per tant, que penso que és una activitat molt, molt interessant per a venir les famílies.
Clar, anava a preguntar si me'l recomanaves, aquest.
Home, jo te'l recomano de totes, doncs... perquè els músics són molt bons i el plantejament artístic és de primera línia.
Doncs això serà just el diumenge, abans de tornar a l'escola, ja l'any vinent, el 9 de gener a les 7 de la tarda, és bona hora. Sí. Això deu tenir una durada d'hora, hora i mitja, no?, com a molt.
Sí.
Aproximadament. Sí. Per tant, és una bona hora i són bandes sonores d'aquestes que hem escoltat i segur que hem vist a les pel·lícules, que els petits de... Mira, són d'aquells concerts que serveixen perfecte per fer aquest primer pas i portar els petits de casa a l'Auditori Municipal Enric Granados, eh?
Doncs sí. Jo crec que és una molt bona ocasió de fer una activitat en família i, no sé, jo, per exemple, tinc un net, encara és petitet, ja sóc àvia, i tinc ganes de que tingui un anyet més per poder-lo ja anar acostumant-lo a venir a l'auditori.
No tinc cap dubte de que d'aquí uns anys serà un gran entès o entesa de la música, vamos, ho tinc claríssim, Puri. Ja t'encarregaràs tu d'explicar-li coses.
Sí, del que es tracta és que els pares i els fills facin activitats conjuntes.
Clar.
Està molt bé anar a audicions escolars, amb l'escola, amb els amics, però és importantíssim per adquirir un hàbit cultural, doncs participar en el que sigui, però participar amb els pares, gaudir-ne amb els pares.
No, està clar que després la visita amb les famílies s'ha de fer, eh? Mira, avui no ens pot acompanyar la Maribel Tos, directora del CaixaForum a Lleida, però jo recordo que sempre, o pràcticament sempre que des de l'escola han anat a visitar una exposició al CaixaForum, després l'hem repetit a nivell de la família, i em fa gràcia perquè els fills et fan de guia, perquè clar, ells ja l'han fet, i per tant, escolta, se senten importants i saben més que tu d'aquella exposició, i et fan de guia, i gaudeixen, i la veritat és que, és un, com dius, és una bona manera, doncs això és el mateix, escolta, després d'una audició escolar, si podeu a nivell de família anar a veure l'obra una altra vegada, doncs perfecte, perquè ells us explicaran i et diran fixa't en això, o ja veuràs com acaba, o ja veuràs com comença, jo què sé, històries d'aquestes. Molt bé, això pel 9 de gener, però entre el 9 de gener i aquest diumenge, si vols fem una repassada ràpida, perquè el cap de setmana vinent és Nadal i Sant Esteve, i evidentment no hi ha funció, però aquella setmana de després de Nadal sí que teniu obert l'auditori.
Doncs sí, tenim diversos espectacles. Entre ells tenim un espectacle de titelles, també per la família, i potser en aquest sí que portaré el meu net, perquè és per a nens molt petitets. És el dilluns...
És el dia 27, dilluns.
El dia 27.
Sí, dilluns, amb dues funcions.
Tenim dues sessions, tenim dues sessions, i llavors la primera crec que ja gairebé pràcticament està plena, es pot anar a la segona, que ja també comença a estar plena. Si fos el cas de que s'exhaurissin les entrades, tenim previst la possibilitat de fer un dia més d'espectacle.
Bueno.
I el dia següent tenim el concert tradicional de valsos amb la Simfònica del Vallès, que, home, comença a estar molt ple. Per triar seients ja cal que aneu ràpidament a la web per poder...
Si està quasi bé tot vermell.
sí,
encara en queden, vull dir que entreu ja a la temporadalleida.cat, eh, tot junt, i vaja, a veure si hi ha alguna cadira... N'hi ha encara, i n'hi ha de a prop, i a mitja distància, i més lluny, a veure si us encaixa. Hi ha un avantatge. Si has anat a l'auditori ja ho saps, però si no, t'ho avanço jo. A l'auditori, almenys a l'Enric Granados de Lleida, s'escolta bé des de qualsevol lloc.
S'escolta perfecte, i els melòmans es trien l'última fila de l'auditori. Sí, l'acústica és extraordinària i, per tant, se'n gaudeix des de tot arreu.
Doncs ja ho sabeu.
I sobretot, doncs, penseu que els que no esteu avesats a anar a concerts, aquest també és un concert molt bonic, perquè està plantejat amb una mica també de clau d'humor, amb una mica de música més propera al públic, més fàcil, per dir-ho entre cometes, no? Amb la qual les persones que venen surten molt, molt satisfetes i molt contentes.
Molt bé. Doncs gràcies, Puri. Ho teniu tota la temporada a Lleida.cat.
A vosaltres, gràcies.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara marxem cap a la Rambla d'Aragó, edifici antic, edifici de la maternitat, seu de la nova Biblioteca Pública de Lleida. Antònia Capdevila, des de fa... heu fet aniversari fa poc, esteu a punt?
Ara el gener farà 24 anys.
Ah, mira.
I l'any que ve, si tot va bé, perquè quan va ser els 20 anys ens va agafar en un moment que tampoc no vam poder acabar de celebrar, i vam dir que ho celebraríem els 25.
Doncs
mira. I si tot va bé, l'any 23 celebrarem els 25 anys en aquest nou edifici.
25 anys, ja, en aquest edifici, que per cert no s'ha mogut ni un mil·límetre. És que ja no fan cases com les d'abans, ja ho dic jo. No. Vaja, està tal qual, com el primer dia. Evidentment, li vau rentar la cara i el veu adequar. Sempre dic el mateix, és igual que a l'auditori. Si no, heu anat a la Biblioteca Pública de Lleida, que a més és gratuït entrar. No et fa falta ni ser soci, ni tenir el carnet de la biblioteca, que és gratuït i molt recomanable tenir-lo. Però per entrar no te'l demanaran. Només per passejar-te pels claustres, asseure's a la planta baixa, a la primera, a la segona, aquells balconets que teniu que donen al claustre, jo recordo passar-me estones assegut als de la primera o segona planta, ara no recordo, mirant el no-res, però tenint una sensació de tranquil·litat, de llibertat i d'arreglar el món internament, que mira, em sembla magnífic. Per tant, si no l'heu visitat, visiteu-la, que no costa res, la Biblioteca Pública de Lleida. Antònia...
La veritat és que sí, que aquest espai de les tribunes o dels balcons són uns espais molt, molt agradables, i la gent que els prova normalment repeteix.
I tant que sí. Escolta, vosaltres, de cara a la setmana vinent, que et faré venir igual, em sembla que no obriu el dia 24, però jo et faré venir igual.
No, jo el dia 24 no, perquè estaré fora, però el dia 31 sí que ja pots comptar amb mi. Però el dia 24 no, perquè tinc una mica enredat.
Bueno, és que el dia 24 és un dia per enredar-se, per entendre'ns, nit de Nadal, dissabte i diumenge, Nadal i Sant Esteve. Suposo que la Biblioteca Pública estarà tancada. A la setmana següent sí que obrireu,
Sí, sí, nosaltres al principi obrim tots els dies, excepte els festius, i el 24 i el 31, que també són festius a nivell de la Generalitat. O sigui, la setmana que ve obrim de dilluns a dijous, la setmana següent, del 27 al 30, també tornem a obrir amb l'horari habitual, i la setmana de Reis, com a cosa excepcional, fem que el dia de Reis, el dia 5, tanquem a les 3 de la tarda, i el dia 8, que és dissabte pel matí, tanquem.
Val.
I la resta de dies tot, bueno, excepte els festius, l'horari habitual de la biblioteca.
A més, aquest any
ja ho anirem anunciant.
Cau tot en cap de setmana, pràcticament, no té massa complicació. Antònia, perfecte. Abans d'arribar a això, perquè això és la setmana vinent, explica'm coses de la biblioteca.
Mira, jo com a coses de la biblioteca diria que les persones que encara, si encara no ho han fet, que encara estan a temps de fer la visualització en línia del documental del mes. Ja saps aquest format híbrid que fem del documental del mes, que hi ha un dia que es pot venir a veure presencialment aquí a la biblioteca, i durant 15 dies les persones simplement apuntar-se en un formulari, els hi donem un codi per a poder-lo visionar des de casa. Aquest mes tenim el documental Mothers, que és una història, una reflexió sobre el tema de les maternitats de dones solteres al Marroc, que bueno, és molt interessant perquè sempre fa reflexionar. Dir-vos també que continuem amb l'exposició de Viatge a la ciutat de l'infinit, que és al voltant de la Fundació Vicenç Ferrer. Demà tenim una hora del conte i un taller, però ja el tenim ple, o sigui que no, ja no hi ha places disponibles, però sí que la persona que vulgui vindre a veure l'exposició ho pot fer. A partir de la setmana que ve, a partir del dimarts a la tarda, tornem a acollir un any més el concurs de pessebres que organitza l'Associació de Pessebristes de Lleida. I els tindrem també fins al 5 de gener. Bueno, són pessebres, més a més, curiosos, amb molta imaginació, i la veritat és que cada any ens sorprenen. Cada any, quan arriben, sempre hi ha una persona de la biblioteca que diu: «Tu em recordes aquell any?», diu un, «que estava fet amb llesques de pa Bimbo».
Déu-n'hi-do.
Sí. És, a més, n'hi ha que són molt reixits i que realment hi ha persones amb molta imaginació, i hi ha pessebres més tradicionals, però n'hi ha molts fets amb materials reciclats que criden molt l'atenció.
O sigui, que l'any que dius, bueno, ara això ja s'ha inventat tot, doncs l'any següent encara hi ha algú que et sorprèn.
Exacte, sí, sempre, normalment sempre hi ha coses. I bé, després recordar que tenim tots els serveis digitals de la plataforma eBibliocat. Qualsevol persona que vulguis pot descarregar llibres, revistes, diaris, pel·lícules, música, simplement amb el carnet de la biblioteca. Que nosaltres també tenim el canal YouTube de la biblioteca, que poden recuperar totes les activitats que aquest any hem fet en format híbrid, que hem fet en format presencial i en format d'emissió en streaming, i especialment tots els que siguin relacionats amb escriptors de Lleida, del cicle Els Dauder. Bueno, ara són uns dies que qui vulgui estar una estona els pot recuperar. I res, i per part de la biblioteca, això, durant aquest període de Nadal, la biblioteca oberta per tothom que vulgui venir a una estona a llegir, a agafar. Estem notant molt ara molta gent que ve a buscar llibres, revistes, pel·lícules per emportar-se cap a casa. I bé, doncs això, que també durant els dies festius tenim les dues bústies obertes, una bústia manual que està al carrer a la façana que dona al carrer Sant Crist, davant del parc infantil, i una altra d'una bústia automàtica que està al carrer Governador Montcada.
Què tal aquesta bústia? Que recordo que en vam parlar aquí de la posada en marxa.
Sí. L'únic que hem tingut és problemes, perquè tenim un problema de microtalls de llum, i cada vegada que hi ha un microtall d'aquests, la bústia se'ns queda fora de servei.
Ah.
I no acabem de trobar la solució per a que reiniciï automàticament.
Bueno,
però
quan funciona, Antònia, funciona bé,
Antònia, jo penso que has de posar un SAI.
Claro, un SAI, una bateria.
Sí. Bueno, el que passa que, clar, una bateria per a aquest espai és complicat, és complicat. Però, bueno, sí que ho comentarem, perquè era un tema... En principi, és un tema que la bústia s'hauria de reiniciar.
Clar.
Quan tingui el microtall, ella mateixa s'hauria de reiniciar. Però per alguna raó que desconeixem, no acaba de funcionar a prova l'hora. I per aquest motiu sempre deixem oberta també la bústia manual.
Bueno, perfecte.
Ara va molt bé, perquè al moment que tu retornes els llibres ja et surt el rebut dels llibres que has retornat. Ha fet automàticament. Per nosaltres és un molt bon servei, perquè també d'alguna forma ja tenim tots els documents donats de baixa quan els anem a buscar, i estan tots ben... A més, ja ens els distribueix.
Això no ve dir, és que allò ja fa feina, per entendre's. Està la façana que dona a l'entrada de les urgències de la Clínica Montserrat, per entendre's.
Exactament.
Allí ho teniu.
Sí, sí. Però, bueno, doncs això, que tenim aquesta, ja estaran les dues bústies obertes durant tot el període de Nadal.
Molt bé. Doncs escolteu que ens plantem pràcticament a les dues. Antònia Capdevila i Puri Terrado, com sempre, un plaer veure-us. La setmana vinent tenim programa. L'Antònia ja... Bueno, ja ens ha dit que no estarà amb nosaltres.
No, la setmana que ve faig festa i...
Però i l'altra també, eh? Per això
sí,
jo...
No,
jo
sí. El grup, i pots comptar amb mi.
Jo el grup ja els hi he posat. Hi ha programa 24 i 31. Després l'altra sí que us dono festa, eh? Però, bueno, escolta, la setmana que ve... La setmana que ve, loteria, a veure com es dona la cosa, però sobretot cuideu-vos força, que estan les xifres... Bueno, estan les xifres disparadetes, I tant que sí. Una abraçada, Puri.
Una abraçada i, sobretot, confiança en la previsió, als espectacles de l'auditori.
Sí, home.
Ho tenim tot absolutament controlat, les persones registrades, i, per tant, no han de patir per res.
Clar que sí. Una abraçada, Antònia.
Gràcies, igualment. Adeu.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja anem directes a les dues de la tarda. En fi, que tenim per aquí davant, ja, a les portes d'un nou cap de setmana. Sisplau, distància, mascareta, molta cura, perquè les xifres segueixen en augment, pugen, és igual ja si estàs vacunat o no. A veure, és igual, no és igual, perquè si estàs vacunat, sí que si t'infectes ho acabaràs passant, però no amb la mateixa virulència que si no ho estiguessis. I això també ja és una cosa que està comprovadíssima, per tant, tampoc cal que dubtem de tot ara mateix. Però vaja, distància, una bona mascareta i ben col·locada i sentit comú, i que corri l'aire, de veritat. Va, nosaltres dilluns hi tornem a les 12:20. Soc el Ricard Álvarez, com sempre un plaer. Gràcies per compartir amb nosaltres aquests minuts de ràdio. Dilluns hi tornarem i ojo, la setmana que tenim per davant, Loteria, nit de Nadal i Sant Esteve. Cuida't força, una abraçada.